No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad.
Des que hem començat el programa a les 4, atenció a la xifra terrible, 6 dones han estat assassinades al món per les seves parelles. 6 dones. Són dades que hem extret una mica de dades de l'informe de l'ONU, és a dir, que molt sovint hi ha assassinats de dones cada hora. Cada 2 hores hi ha 6 persones, 6 dones assassinades. Nosaltres ara volem parlar del tema del maltractament i ho volem fer des d'una òptica diferent. Avui volem parlar amb el Fernando Carnero. Molt bona tarda.
Bona tarda, Roger.
Psicòleg del Servei d'Atenció als Homes de l'Ajuntament de Barcelona. Una cosa que hi ha molta gent que desconeixíem que existia, eh? Repeteixo, Servei d'Atenció, no a les dones, sinó als Homes de l'Ajuntament de Barcelona. Fernando, de què estem parlant exactament? Què és aquest servei?
Bueno, quan pensem en tot el tema de la violència masclista i de tot el treball que es fa en aquest sentit, normalment pensem que són les dones, no?, les que s'han de, com de, han de fer treball, no?, i han d'eliminar tot aquest tema. I per això dius que, bueno, no és molt conegut, no és molt habitual pensar que els homes també han de fer un treball en aquesta línia, no? Aquest servei sorgeix amb aquest objectiu, no?, de sensibilitzar i de responsabilitzar els homes, perquè també, vull dir, al final som nosaltres que exercim aquesta violència i, per tant, és nostra la principal responsabilitat de deixar d'exercir-la.
Clar, és el que dèiem al principi d'aquest programa, que moltes campanyes se centren en la víctima, no?, en l'agredida, corta con el maltrato, que era l'eslògan, diguem-ne, de la campanya del Ministeri d'Igualtat del 2017. Era corta, no permites, denuncia, rompe el silencio, i al final t'estàs dirigint a unes víctimes que tampoc estan tan protegides. Llavors, realment, molt poques vegades s'interpel·la l'agressor i no es fa si no es fa així, no es pot fer com una feina de rehabilitació, que al final és el que s'ha de fer, no? Perquè tampoc pots eliminar aquestes persones.
Sí, exacte. Pensem que és molt important fer un treball amb els homes que estan exercint violència masclista, però també amb tots els homes de la societat. Vull dir, és un tema que, en el qual cal que ens impliquem tots els homes, tant per revisar la violència que fem, de vegades invisibilitzar, de vegades no ens donem compte, són coses de vegades sutils, com de vegades també per interpel·lar coses que veiem en homes que formen part dels nostres entorns, no? Amics, familiars, no?, que de vegades actuen de maneres que considerem que no són positives, doncs també que els homes ens puguem implicar, no?, en sancionar o en d'alguna manera, doncs acompanyar els altres homes, sí, perquè deixin d'actuar d'aquesta manera.
Servei d'Atenció als Homes de l'Ajuntament de Barcelona. Si algú està interessat en contactar amb aquest servei, què ha de fer?
Bueno, és un servei voluntari, no? Els homes que venen aquí venen perquè d'alguna manera identifiquen que estan tenint problemes o conflictes o estan exercint violència a les seves relacions. Llavors el que han de fer és, bueno, doncs posar-se en contacte amb nosaltres, trucar al telèfon, enviar un mail...
Quin telèfon té el servei?
El telèfon és el 93 349 1610.
Sí.
I nosaltres estem al carrer Garcilaso, número 23, al barri de la Sagrera. I llavors, doncs això, l'home que d'alguna manera detecti que està exercint formes de comportar-se, actituds, que està tenint problemes a les seves relacions, identifica que hi ha una part del que està fent que no li agrada i que considera que és violència, doncs super, super bé que vingui, que demani ajudes, perquè nosaltres tenim eines acompanyant a nivell terapèutic o a nivell d'informació, d'assessorament a aquests homes perquè transformi les seves relacions en relacions més sanes, més igualitàries, respectuoses.
Quin és el perfil de persona que ve al vostre servei? És això, gent que detecta que està fent alguna cosa que no està bé. Que peguen o que fan maltractament psicològic o tot tipus de maltractament?
Clar, el perfil d'homes que venen al nostre servei és molt divers, és molt variat, no? Vull dir, de vegades tenim aquest estereotip, no?, l'home maltractador que té aquestes característiques, que ha nascut en aquest tipus de barris o... No? O que ve d'aquesta cultura o de l'altra. No, no, això no és veritat.
No és veritat.
L'home que exerceix violència té un perfil, i és que és home i punt. No? Llavors, pot ser de diferents àmbits, diferents estrats de la societat, i bueno, sí, bàsicament això.
I amb què us heu trobat? És a dir, explica'ns, no cal posar noms, però situacions amb les que us trobeu allà, arriba una persona i diu, noi, jo tinc la sensació, crec que estic maltractant psicològicament o he maltractat físicament la meva parella, ajudeu-me? És això?
De vegades venen els homes per pròpia voluntat, no? Perquè d'alguna manera s'han donat compte de que bueno, tenen aquesta problemàtica. De vegades venen perquè algun familiar els hi ha dit que vingui o perquè la parella potser ha insistit. Moltes vegades és la parella, no?, la que insisteix a l'home perquè canviï. De vegades venen també recomanats o derivats d'altres serveis, no? Venen homes que venen derivats del CAP o d'altres serveis socials o diferents com àmbits. Treballen amb homes i el professional detecta, no? I llavors aconsella que l'home vingui. I pel que deies abans de les violències, sí, doncs trobem homes que exerceixen violència física, però la majoria dels casos són homes que exerceixen més violència psicològica, no? Doncs control, manipulació, menyspreu, amenaces, insults, vull dir, ja, tot això que es diu de la piràmide de la violència, no? Sí. Hi ha violències, evidentment, molt més visibles, com les amenaces, els insults, els crits, però és important també que posem atenció a les coses més sutils, no? Petites formes de menyspreu, d'anul·lar l'altre, ignorar el silenci, no expressar com un se senta quan l'altre t'ho està demanant, la culpabilització, no? És que tu tens la culpa de tot, sí, humillar, vull dir, sí, són formes sutils que cal donar-li importància perquè estan tenint un impacte i estan generant un dany a l'altre costat, no? I normalment el que passa és que això com ho marginem, no? Diem, bueno, no és tan important, yeah, no passa nada, ja ho superarà, no? I aquest anar marginant i anar no tenint en compte aquest impacte fa que al final es produeixin pues, aquestes relacions, no? En el cicle de la violència cada vegada es va fent més gran i, evidentment, hi ha un moment on la violència psicològica va augmentant, cada vegada és més greu, i llavors apareix la física. En alguns casos.
En alguns casos.
Però no cal esperar que aparegui la física o que aparegui una violència psicològica o que l'altra persona realment estigui realment malament, no? Per dir, hòstia, vull canviar això i necessito ajuda. Sí, no?
Clar, perquè a més el maltractament psicològic pot ser atroç i pot durar tota una vida. I mai posar-li la mà a sobre. El tema és, hi ha molts homes que acaben el tractament, perquè entenc que és un procés voluntari, que poden abandonar, vull dir, en el moment en què decideixen abandonar-lo, no hi ha manera de retenir-los, tampoc.
Clar, vull dir, si un mira les dades, les estadístiques a nivell mundial o a nivell estatal, no, de com els homes s'adhereixen als tractaments, els abandonaments en tots els casos són alts.
És alt.
És alt perquè és part, no?, del que estem fent. Un home en un moment demana ajuda, vol canviar alguna cosa i el dia següent diu, bueno, pues minimitza i justifica i diu, bueno, pues ja no, pues ja està, no? Ja m'espavilo jo, diguem-ne, no? Llavors, abandonar és algo que sí, de vegades també temes laborals o temes d'horaris...
Però per què creus que hi ha tant d'abandonament? Perquè és una qüestió de que l'home, en general, l'home mascle, com si diguéssim, o que se sent molt mascle, no es deixa ajudar perquè és una qüestió d'orgull o perquè la societat ja accepta certes coses i, per tant, ells no se senten excessivament incòmodes?
Jo penso que és les dues coses. Vull dir, va per les dues línies del que has dit. Per un costat, l'home, clar, l'home està demanant ajuda. S'està posant en una situació...
Vulnerable.
Vulnerabilitat, exacte. Ha de tocar la seva vulnerabilitat i això d'alguna manera també genera malestar. Vull dir, fer aquest procés d'alguna manera és tocar el malestar, perdre privilegis, deixar de fer les coses com tu t'agradaria fer-les. Sí, tocar emocions o experiències. Vull dir, sí, això de vegades ja remou i hi ha homes que no estan disposats a poder... I després també està tot el tema, doncs, de l'estereotip i el judici social que hi ha cap als homes que d'alguna manera...
Demanen ajuda.
Sí, i estan agredint a les seves parelles. Sí, sí.
Què vols dir, que té més mala imatge a dia d'avui demanar ajuda que ser un agressor?
Perquè és admetre-ho, no? El primer pas, si demanes ajuda, estàs admetent que ets un agressor. Segurament molts homes que no recorren a la teràpia tampoc reconeixen que són agressors.
O sigui, el tema és que... O sigui, el dia que la societat, d'alguna manera... pugui veure els homes que estan demanant ajuda com a homes que estan fent un procés positiu, sí, que d'alguna manera pugui reconèixer i pugui oferir i donar eines i acompanyar aquests homes, vull dir, aquest dia haurem donat un pas molt important. Ara, de moment, vull dir, no, normalment hi ha un estereotip i ens ho dic, cosa que jo entenc, vull dir, és normal que de vegades aquests homes... bueno, pues la gent tingui resistències, no?, a poder relacionar-se, a poder acceptar com són, ho entenc superbé. Però d'alguna manera, com a societat, hem d'ajudar també als homes a que quan demanin ajuda se'ls hi pugui oferir.
Quan arriba un home amb aquestes característiques i demana ajuda, vosaltres què feu? Què és el primer que feu? I quins són els passos per intentar ajudar-lo i que no, per exemple, no maltracti psicològicament la seva parella?
Bueno, nosaltres al principi el que fem és un procés on entrevistem l'home i escoltem una mica quina és la seva demanda. Quina és la seva demanda? Vull dir, per què l'home ha vingut? Què és el que vol? No? I des d'aquí acompanyem tot el procés, les primeres sessions, a construir una demanda conjunta.
Val.
No? Vull dir, l'home pot venir, pot dir, hòstia, yo quiero que mi pareja cambie en esto o en otro. Sí? Per exemple, això no és una demanda de canvi personal.
Yeah.
No? Hem de generar una motivació a l'home, també...
De que vegi que el problema el té ell.
Exacte, i de que ell tingui motivació per dir quines coses de mi puc començar a canviar. Perquè al final exercir violència és una decisió. Tu pots decidir comportar-te d'una manera o d'una altra. I el que fem en aquest procés de construir la demanda és motivar l'home perquè també aprengui que és important decidir canviar la seva conducta.
D'acord.
Però, evidentment, l'home també té una demanda i és el punt de contacte que nosaltres, a nivell més de servei, més terapèutic, tenim amb ell. Vull dir, el punt de contacte és que en aquest moment li està important a l'home. Quina és la seva motivació, no? Doncs això també hem d'escollir per construir un vincle.
I ho feu sempre de tu a tu o feu algun tipus de teràpia de grup?
Les primeres sessions són sessions pues, per això, per escoltar la demanda, per recollir una mica història de vida, per conèixer una mica el perfil de l'home, vull dir, com d'on ve, què ha viscut a la seva vida, com ha construït les seves relacions, i després el que comença és la fase com de tractament. No? Nosaltres sempre recomanem, hi ha estudis que demostren que el tractament grupal és més efectiu, és molt efectiu, llavors convidem els homes a que fem un tractament grupal que dura 32 sessions.
Sí.
Sí. Però de vegades hi ha situacions en les que l'home no pot fer un tractament grupal per lo que sigui, perquè no li van els horaris, perquè està molt en contra d'estar amb el grup, lo que sigui. Sí. Llavors, en aquests casos, preferim fer un treball també individual amb l'home, un tractament individual, i llavors hi ha de tot.
I llavors la idea és atacar i anar a solucionar quin problema? El reconeixement de les emocions, l'empatia cap a la parella o cap a la resta de persones, o què? O sigui, com es cura, com es rehabilita un maltractador? Uh-huh. Quina és la idea base?
Bueno, de nou, Roger, és un tema molt... Vull dir, hi ha molta diversitat. Vull dir, hi ha homes que necessiten fer un treball d'identificar la violència perquè no la identifiquen, no saben que el que estan fent és violència, llavors pot ser que hi hagi un treball d'identificar què és violència i què no. Altres homes que necessiten fer un treball de conèixer més quines són les seves emocions, quines són, bueno, com aprendre a gestionar la seva pròpia experiència, com fer-se una mica més autònom sobre el que jo estic sentint. Sí? Conèixer quines són les necessitats que tinc i poder-les proveir per mi mateix i que no sigui l'altre el que està proveint o el que està satisfent les meves necessitats. Sí? Moltes vegades també és molt important treballar amb els homes que ells puguin donar-se compte de quin dany estan generant a l'altre costat.
Això no creus que és freqüent? O sigui, creus que no se n'adonen la majoria? És una falta d'empatia, una falta de saber llegir la seva parella un cop l'agredeixen?
Hi ha homes que arriben i diuen sí, jo estic fent això i jo sé que això està fent mal a la meva parella i necessito ajuda per deixar de fer-ho i no ho puc evitar, diguem-ne, i necessito ajuda pues, això per conèixer més les meves emocions o el que sigui. Hi ha homes que venen i no són conscients o el seu discurs, el seu relat no és... Ells no parlen de l'impacte i del mal. Potser s'estan més en una situació de víctima i s'estan queixant sobre, hòstia, és que l'altre m'està fent, hòstia, és que a mi... No? Llavors, és depèn del cas. Hi ha casos on hauràs de treballar l'empatia i hi haurà casos on no serà tan important.
Vosaltres esteu contents de la feina que feu, evidentment, però de l'èxit de poder rehabilitar maltractadors? És a dir, tu pots dir si sí, hi ha gent que era maltractadora, homes que eren maltractadors, i no ho tornarà a ser mai més? O és una mica com el tema de l'alcoholisme, allò que diuen, sempre es té la temptació de tornar a exercir la violència així?
Clar, vull dir, nosaltres partim de la premissa de que vivim en una societat que ja és masclista. La nostra cultura és masclista, per tant, que un home surti del SAI i torni a la cultura, a la societat, diguem-ne, que ja és masclista, no assegura que aquest home no torni a fer-ho.
D'acord.
No? Vull dir, el masclisme forma part de tot, és una estructura, no? El que sí, estem molt satisfets, evidentment, amb la feina que fem, i bueno, fa poc amb la Universitat de Barcelona, unes companyes de la universitat han fet un estudi d'avaluació sobre l'eficiència del tractament que estem fent, i els números han sigut clars, vull dir, reduït la violència psicològica, s'ha reduït la violència física, i el tractament és efectiu, i molts homes que surten del SAA redueixen la seva violència. Però cal sortir una mica d'això de l'home maltractador, no? Vull dir, com si estigués fora de la societat. Uh-huh. Sí, l'home torna a la societat i, evidentment, pot ser que torni a exercir masclista perquè és una responsabilitat de tots i totes.
I, de fet, sovint no se sap que ho és, en el sentit de cara als altres, sovint no se'l té com un maltractador.
No.
Perquè hi ha com una doble vida, que el que passa a casa i el que passa fora és radicalment diferent. Per tant, és això, reforçar aquesta idea que no són com individus marcats que després tornen i tothom sap que ho són.
Exacte. Sí, jo convidaria a tots els homes de la societat que facin una revisió, no tant de si són maltractadors o no, perquè això també és una etiqueta que ens posem, no? I és difícil de vegades saber separar quina és la línia entre un maltractador i el que no. Jo convidaria els homes a que fessin aquesta reflexió de en quins moments ells exerceixen maltracte.
Ells o la gent que els envolta, i llavors adonar-se que la gent que els envolta, els seus amics, per exemple, puguin fer alguna cosa. Sentim aquella campanya argentina que vam destacar ara fa uns dies, no, a tu què et sembla, però és un noi que li diu a un altre: això que fas no m'agrada, que és una cosa poc habitual.
Decime qué te pasa, hijo.
Te quiero hablar de una mujer.
¿Qué pasa? ¿Estás mal con tu chica? ¿Eh? ¿Hay otra?
No.
Contame, dale.
No.
Puedes confiar en mí, ¿eh?
La mujer es mamá.
¿Qué pasa con tu madre? ¿Hay algo que yo no sé de mi propia mujer? Mira que tu madre y yo...
La maltratás, viejo. La ninguneás. Le controlás todo, lo que dice, lo que hace, si llega tarde, lo que gasta, si se arregla.
Jo em referia a aquella campanya dels dos motoristes, però bé, és en la mateixa línia. Aquí és el fill que parla amb el pare i el fa, o intenta fer-lo adonar d'una cosa que no se n'adona ell, que en aquest cas maltracta la seva pròpia mare, no?
Sí, exacte. Vull dir, aquests vídeos, tant el que ha sortit ara com el que dius dels motoristes, ens semblen magnífics, no? Perquè el que fan és motivar els homes i d'alguna manera responsabilitzar-nos de que constantment estem veient accions, encara que siguin petites, o que pensem que són petites, no?, d'altres homes que tracten d'una manera poc íntegra o poc respectuosa les dones. I el que fem normalment això és, en aquests moments, és callar-nos, pensar que, bueno, el que dèiem abans, no?, com minimitzar, invisibilitzar. És important que això no ho deixem passar, no?, que ens puguem posicionar, que de vegades això passa per contradir-nos, per portar la contrària, no?, pot ser que de vegades això generi tensió entre col·legues, mm-hmm, però hem d'aprendre també entre col·legues, mm-hmm, a poder tenir tensió sobre aquests mm-hmm temes, no?, i a no deixar passar, perquè si no, al final, no passa res. I tot això és la base. Evidentment, els assassinats és com el pico de la piràmide, no? Mm. Però la base de tot això són aquestes petites coses que els tios deixem passar.
Clar, tu dius que hi hagi situacions incòmodes entre col·legues no hauria de ser un problema. El que passa és que els col·legues han viscut molt tranquil durant milers d'anys, perquè la que estava incòmoda era la noia. És a dir, el que surt a l'anunci, hi ha un moment que li diu, em sembla que el tenim, és l'anunci dels motoristes, li diu: clar, tu, amb això que estàs fent tu, estàs incomodant amb ella. Ara jo estic creant una situació incòmoda entre nosaltres, però si no la creu, ella serà la que està incòmoda.
Mira cómo se viste.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no. De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba, le estás traumando así.
És això, és aquest punt, sí, no? Amb això que estàs fent, jo ho podria passar per alt i estaríem molt bé tu i jo, faríem unes cerveses, uns riures i ja està, i ella se n'aniria intranquil·la. Ara estic creant una intranquil·litat entre nosaltres, però és pel bé d'ella també, i pel nostre i pel de tothom, no? És una mica aquesta idea.
Sí, exacte. Entre els grups de col·legues normalment sempre hem viscut amb una sensació de permís. No? Hi ha permís per poder parlar de les ties com ens doni la gana, o de poder parlar de la parella o de la germana, de qui sigui, no? I, bueno, sí, trencar aquest permís implica contradir-nos i malestar entre tios. Però, bueno, jo crec que som capaços, els tios, de poder contradir-nos i alhora no perdre l'amistat. O sí, de vegades és important. Bueno, de vegades
no passaria res, clar.
No passaria res.
S'han de canviar dinàmiques. Escolta'm, bona feina la que fan la gent del Servei d'Atenció als Homes de l'Ajuntament de Barcelona. Felicitats per la feina feta. Mm-hmm. Recordem el telèfon per si algú es vol posar en contacte amb el Servei d'Atenció als Homes.
Sí, és el 93-349-1610. Recordar que, bueno, la feina que fem la fem tal i com en la línia de la regidoria de feminismes i LGTBI amb l'objectiu principal de protegir, de donar seguretat i benestar a les dones, a les nenes i als nens. També contactem amb les dones dels homes que tenem, no?, per informar-les i per també doncs, veure si estan sent ateses o si estan derivades en algun altre servei, per donar-los informació o simplement suport, no? Vull dir que també les tenim en compte en tot aquest procés. I que l'objectiu principal és això, protegir i donar seguretat a les dones, encara que, evidentment, per mi això també implica un treball pel benestar dels homes, per construir relacions molt més sanes.
Queda claríssim. Fernando Carnero, psicòleg del Servei d'Atenció als Homes de l'Ajuntament de Barcelona, moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres.